Europa Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia a la ràdio, és en la nostra veu. Som Radio Villarreal, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Radio Villarreal, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat.
Molt bon dia, són les 12 i 3 minuts, avui estem a 10 de gener. Com esteu? Hi heu desmuntat l'arbre de Nadal o encara sou d'aquells que deixen fins Setmana Santa? Que total, donen bé. I què en dieu dels torrons que han sobrat? Bueno, ara és el moment de posar-los allà al fons de l'armari esperant que se fossilitzin per l'any que ve. O si no, fer gela de torró, per què no? I no oblidem, l'estrella d'aquest cap de setmana és el retorn al gimnàs. Sí, sí, este cap de setmana parlem tots d'ixe retorn al gimnàs. I dilluns les sales de fitness estaran més plenes que les parades del mercat antes de Nadal. Tot el món amb samarreta nova i el propòsit de tornar-me a posar-me en forma. Tranquils, que això vos durarà ben poc. Així que res, benvinguts oficialment a aquest mes de gener llarg, fred i amb pressupost molt, molt ajustat. Però no passa res, perquè som valencians. I si hi ha una cosa que ens agrada més que celebrar és queixar-nos amb humor. Miren, y ahora tengo aquí en Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a David Muñoz. Él es vicepresidente de Vox en Castellón y también portavoz adjunto a las Cortes Valencianas. Buenos días.
Buenos días, Susana.
Mire, cuando ha entrado usted, hablábamos de las declaraciones que hizo Santiago Abascal y me gustaría que la gente las oyera y luego lo retomamos. Estamos hablando de un conflicto que se está dando a horas de ahora en Venezuela.
Un auténtico honor estar junto al bravo pueblo de Venezuela, que está exiliado en nuestra patria y lejos de la suya, pero en la que es recibida como un pueblo hermano. Y es para mí un honor poder compartir este espacio junto a ellos en un momento crucial de su historia y poder hacerlo en el corazón de España y hacerlo acompañándoles en esa lucha que es la nuestra. Porque en Venezuela hoy, como en muchas ciudades de todo el mundo, nos alzamos para decir basta a la dictadura criminal de Maduro y para exigir que abran las puertas a la libertad, a la democracia y a la ley. Y puedo estar aquí sintiéndome muy honrado, manifestándoles el apoyo incondicional de Vox, y no solo de Vox, sino también del partido Patriotas por Europa. Esta lucha que ustedes encabezan y que hacemos nuestra, no solo por nuestros vínculos con una nación hermana como Venezuela, con la que compartimos tanto hace tantos siglos, sino también porque lo hacemos defendiendo con fe ciega la libertad sagrada de los seres humanos y la soberanía de las naciones que ha sido robada hoy en Venezuela. Venezuela lleva un cuarto de siglo secuestrada. Gobierna por medio del terror una organización criminal que asesina, secuestra y roba la riqueza de los venezolanos. Esos criminales que mantienen la tiranía tienen nombres y apellido: Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero no debemos olvidar, y yo sé que no lo hacéis, que esta es una lucha global que trasciende con mucho las fronteras de Venezuela. Sin la Cuba castrocomunista y sin el Foro de Sao Paulo y sin el Grupo de Puebla y sin el apoyo de cierta izquierda española, el régimen corrupto de Venezuela, el régimen corrupto de Chávez y de Maduro no se habría alargado durante tantos años. Y esa convicción exige que se combata de una vez por todas y que se haga sin ningún tipo de miramiento, sin matices y sin titubeos a todas esas fuerzas criminales. Porque sabemos ya, después de tanto tiempo, que cada abrazo que se dio a Fidel Castro, a Lula, a Petro, a Evo Morales y a tantos otros, lo único que ha hecho es dar oxígeno y perpetuar a esos regímenes criminales en Hispanoamérica. Y por eso estamos hoy aquí con todos ustedes, para apoyar al pueblo venezolano, para que se respete su voto sagrado, para decir que Edmundo González es el presidente electo y legítimo y debe asumir la presidencia de la República. Ese es el mandato de los venezolanos, ese es vuestro mandato y esa es la voluntad mayoritaria de todo un pueblo. Que el movimiento que lidera admirablemente María Corina Machado, una de las mujeres más valientes de la historia, lleve a la libertad y a la reconquista de la soberanía secuestrada por los criminales, y así también lleve al bienestar y a la reconstrucción del maravilloso país que es Venezuela y que algunos estaremos encantados de visitar muy pronto. El usurpador debe caer, por las buenas o por las malas, cuanto antes, para que el presidente electo de Venezuela pueda iniciar una nueva etapa de libertad. Y para que allí donde hay dolor, donde hay oscuridad y donde hay miedo, llegue la libertad, la verdad, el sentido común, tanto tiempo abolido por el socialismo, por el comunismo y por todas las ideologías fracasadas y criminales. Que Dios os bendiga. ¡Viva Venezuela libre! Es para mí...
David, esto tenía lugar en Madrid.
Sí.
Y ustedes, desde aquí de Castellón, esta tarde también harán una concentración, ¿no?
Sí, bueno, aparte de suscribir todas y cada una de las palabras de mi presidente Santiago Abascal, sí, esta tarde a las 5:30 la Asociación de Venezolanos de Castellón ha convocado, nos ha convocado a todos a participar en una manifestación. Hoy es el día importante, hoy es el día de toma de posesión del presidente electo y esperemos que el usurpador cese ya en su actitud totalitaria y que permita que la voz del pueblo pues se vea alzada en su representante, que es Edmundo, y que dejen ya de actuar con ese cariz totalitario, que no es nuevo, porque estamos hablando de Nicolás Maduro, pero no podemos olvidar que esto nace con una figura que es Hugo Chávez, que no sigue en el poder porque cogió un cáncer y se murió, porque si no seguiría actualmente siendo Hugo Chávez quien está allí. Y para quien piense que esto no nos afecta directamente en España o que es algo que pasa en Venezuela, al otro lado del charco, lejos, en primer lugar, decirles que tenemos muchos hermanos venezolanos que están conviviendo aquí con nosotros, que nos han traído su alegría, su forma de ser, que es espectacular. Yo creo que no hay nadie que no pueda decir que tiene un amigo, un conocido venezolano que le ha transmitido siempre, a pesar de su sufrimiento, ese cariz de alegría, de simpatía, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio que tienen los venezolanos, sino además tenemos que tener en cuenta que no solo porque están nuestros hermanos venezolanos aquí con nosotros compartiendo, construyendo en nuestro país, sino porque nosotros tenemos dirigentes en nuestro propio parlamento autonómico que se sienten orgullosos de haber sido asesores del dictador Chávez. Muy orgullosos se sienten y aspiran a gobernar en la Comunidad Valenciana. Y yo apelo a todos los votantes y les digo, ¿qué va a hacer un dirigente cuando gobierne si lo que ha asesorado es en construir una dictadura totalitaria como es la que se instauró en Venezuela a través de la figura de Hugo Chávez y que posteriormente heredó, en cierto modo, el señor Maduro, y que ya no pueden negar, a pesar de que el gobierno de España ha dicho que hay presos políticos, pero no ha nombrado en ningún momento ni ha dicho que hay una dictadura en Venezuela? ¿Será por sus complicidades, por sus negocios o por sus relaciones que tienen que ocultar y que esperemos que pronto salgan a la luz porque Edmundo tome el control del país y pueda, pues eso, esa transparencia que aquí tanto apelan, pues que esa transparencia se vea también en Venezuela y veamos qué es lo que han estado haciendo? Esos posibles negocios que puedan tener todos aquellos españoles, esa izquierda española que ha estado asesorando a Chávez y que siguen apoyando al gobierno, al régimen totalitario y dictatorial de Venezuela, pues qué posibles negocios pueden tener, qué inversiones, por qué tienen tanto interés en apoyar ese régimen, por qué. Por tanto, nos afecta, por supuesto, muchísimo aquí, porque podemos estar votando, pueden estar votando mucha gente, a ciudadanos que, diputados en este caso, que en este momento se sientan bastante cerca, por cierto, del escaño en el que me siento yo, y que no solo se sienten orgullosos, sino que disimuladamente hablan de democracia y se les llena la boca hablando de hablar de democracia cuando ellos han implantado una dictadura en Venezuela. Ojo, porque aquí pueden hacer exactamente lo mismo si llegan al poder. De hecho, estoy convencido de que harán exactamente lo mismo si llegan al poder. Estos señores y estas señoras no tienen ningún reparo en hablar de democracia, hablan hasta de feminismo. El feminismo es María Corina Machado, eso es el feminismo. Es una mujer valiente, luchadora y que está dispuesta a dar la vida por la libertad. Y lo demás pues son palabrería de gente que, de personas que tienen muy claro que la ruta, la hoja de ruta es engañar al ciudadano diciéndole que Vox es el problema, que somos la extrema derecha y que somos los franquistas, cuando ellos ya en este siglo ya apoyan a una dictadura, en este momento están apoyando a una dictadura, se sienten orgullosos de aquello que hicieron en la dictadura, lo defienden y además Invito a quien lo quiera ver, que solo tiene que ir a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Autonómico nuestro, de las Cortes Valencianas, uh-huh. y allí verán a una diputada defendiendo el régimen chavista, pero descaradamente, delante de opositores venezolanos, y además plantándoles cara y diciéndoles que son unos mentirosos. Y que en Venezuela ni hay necesidad de una oposición democrática, ni hay presos políticos. Esto está ocurriendo en las Cortes Valencianas, en nuestras Cortes de todos los valencianos. Por tanto, por supuesto que nos toca directamente. Tiene que caer el régimen, porque como dice Santiago Abascal, esto es un problema global, no es un problema que ocurra solo en Venezuela, es global. Por suerte el wokismo está cayendo en todo el mundo y todas estas corrientes están cayendo ya en todo el mundo, y esperemos que no tarde en caer también, no solo en Venezuela, sino también en España.
Veremos qué pasa. Está la sensación que se tiene es de mucho desconcierto, de mucho sufrimiento, porque están en todos los medios de comunicación. Lo que ocurre es cuando usted viene, nos pones a hablar de este tema, y es cierto que la política afecta en todos los ámbitos, en el provincial, en el autonómico, en el nacional, en el internacional. Es decir, está en todas partes y usted argumenta que cerca de usted están defendiendo lo que usted considera que es indefendible.
Efectivamente. Pero si es que ya hasta el gobierno de España ha tenido que reconocer que hay presos políticos. Donde hay presos políticos, aunque no lo quieran mencionar, hay una dictadura. Y el caso es que lo vivimos y lo vemos todos los días en esos hermanos venezolanos que están aquí y que nos lloran y nos explican en las situaciones en las que está su familia allí. Ellos han tenido que huir de Venezuela, pero el contexto en el que nos tenemos que enmarcar no es el contexto que entendemos en España, que por alguna extraña razón ser patriota como que es ser radical o ser de derecha extrema o alguna cosa así, sino que en el resto del mundo los ciudadanos son patriotas y sienten su patria. No hay venezolano que no adore Venezuela, que no quiera volver. Todos quieren volver, pero no pueden volver. No solo por el hambre, que también. No solo por las necesidades, no hay ni medicamentos. Estos que hablan de lo social y de que han implantado un régimen social, etcétera, etcétera. Sino porque son perseguidos por cómo piensan. Cualquier ciudadano de la calle.
Cuando se decía hacer esta manifestación de esta tarde, que será en la plaza... es que lo tengo delante, perdón. Sierra de Gredos.
De ahí salimos hasta Cardona Vives, si no me equivoco.
¿Cómo esta manifestación cómo se organiza?
No es la primera manifestación que se organiza. La asociación, hay una asociación de venezolanos en Castellón que tiene su conexión con la de Valencia y bueno, pues ellos tienen, muchos de ellos incluso militan en partidos de la oposición en Venezuela, y ellos mismos han organizado ya varias y nos invitan a participar. Además, no solo a venezolanos, nos piden a los españoles que les apoyemos, que estemos a su lado, que les acompañemos, y a nosotros como defensores de la libertad, ellos entienden que, y como políticos, nos piden que acudamos. Yo he, de hecho, me han pedido alguna vez que intervenga, incluso que hable, que diga unas palabras, ¿no? Y entiendo que ellos se sienten respaldados porque los políticos les apoyamos en todo momento en esa lucha por la libertad. Ellos organizan este tipo de eventos y lo han organizado en todo el mundo. No es una cosa que se organice en Castellón, pero no podemos fallar en ninguna ciudad. Hay que estar en todas las capitales de provincia, hay que estar en todos los sitios donde ellos organicen una manifestación. Nosotros tenemos que estar apoyándoles. Es una forma que tienen ellos de manifestar públicamente que apoyan a Edmundo González y que bueno, pues que la dictadura tiene que terminar, ¿no? Es una forma de luchar contra la dictadura. Sí, es verdad que aquí no con las presiones que tienen allí, pero ellos mismos lo dicen, ¿no? Que lamentan no estar allí y no poder levantar la voz allí como lo harían, ¿no?
¿Invitar a todos los grupos políticos?
Yo entiendo que sí. Cuando les hemos preguntado, normalmente invitan a todos. No acuden todos, también hay que decirlo. Y, bueno, hay que ser honrado y decir la verdad. El Partido Popular y Vox hemos ido siempre, pero el resto de grupos políticos pues no suelen acudir.
Si hablamos de la Comunidad Valenciana, los partidos políticos que quedan son el PSOE, Compromís, Podemos,
supongo. Que ya no tiene representación en el Parlamento.
Claro, pero es que si hablamos de representación, evidentemente hablamos de solamente de estos partidos.
Ya.
¿Ellos no hacen acto de presencia?
Hombre, dudo que Compromís acuda nunca a una manifestación de este tipo cuando me he referido a algún diputado, barra diputada, de las Cortes Valencianas que se siente absolutamente orgullosa, es una mujer, de haber asesorado al gobierno, a la dictadura de Chávez, uh-huh. y de haber asesorado en la construcción de la dictadura de Chávez, y por lo tanto no creo que venga a una manifestación en contra de aquello de lo que se siente verdaderamente orgullosa, ni ella ni su partido. Si no, no sería dirigente de su partido. Eso quiere decir que los que están en su partido apoyan a la dictadura de Chávez, y en este momento de Maduro. Apoyaban en su día a Chávez y en este momento a Maduro, ¿no? Y el Partido Socialista tampoco los he visto nunca, y también dudo que vengan porque, bueno, parece ser que las relaciones que tiene Rodríguez Zapatero con Venezuela les hacen... se les ve el plumero un poco en ese sentido, en sus simpatías hacia un régimen dictatorial como es ese. Por el hecho, yo entiendo que porque es un régimen de izquierdas, ¿no? Yo creo que todos los regímenes totalitarios, da igual el color político que tengan, son totalitarios, hay que ir contra ellos, hay que luchar contra ellos. Abascal lo ha dicho, por las buenas o por las malas, y cuando hay un dictador no cabe medias tintas ni buenismos. Si hay que ir por las malas, hay que ir por las malas, pero hay que quitarle del poder, porque él por su cuenta no se va a ir.
Mire, al hilo de lo que hablábamos, le preguntaría sobre la Cruz del Ribalta. Ustedes han ganado el litigio que tenían, en este caso era con Compromís, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto yo creo que también tiene mucha relación, porque la izquierda española tiene una tendencia a confundir las cosas, a mezclarlas y a engañar al ciudadano, ¿no? La Cruz del Ribalta siempre hemos defendido que se resignificó, uh-huh. y que, bueno, pues al final se había convertido en simplemente un símbolo religioso. En relación a esto, decir que acabamos de tener hasta hace poco un debate importante con el tema de la Ley de Concordia, que está relacionado también con esto, porque la Cruz del Ribalta se amparaban en la Ley de Memoria Histórica para retirarla. Bueno, pues los tribunales al final nos dan la razón. Efectivamente, es un símbolo religioso. Retirar un símbolo religioso por el mero hecho de el rencor, la venganza, mezclando unas cosas con otras, diciendo que es un símbolo franquista, y a todo el que defiende la resignificación que la propia izquierda española en su momento apoyó, defendió, porque fue el Ayuntamiento de Castellón el que, y los partidos políticos que en ese momento estaban, no estaba Vox no existía, defendieron y resignificaron ese símbolo, ¿no? Por tanto, los tribunales han dicho que efectivamente tenemos razón, que esa cruz no se tenía que haber retirado, que no afecta en nada a la Ley de Memoria Histórica. Lo cual demuestra que la Ley de Memoria Histórica ha sido un instrumento que creó ya Zapatero, ahora es la Ley de Memoria Democrática, que se ha utilizado como instrumento político, no como una norma simple y pura, sino como un instrumento político para enfrentar a los españoles, para volver a dividir a los españoles y para volver a establecer los españoles buenos y los españoles malos. De hecho, en el debate de la Ley de Memoria Histórica hay la Ley de Concordia, perdón, hay un comisión, un asunto que yo mismo traje a colación, ¿no? Les expliqué, puse de manifiesto un martirio que se produjo en la Segunda República Española por parte del Frente Popular, que, bueno, pues fueron quienes tomaron el poder en la Segunda República, y la respuesta del Partido Socialista fue: es que hay democracias imperfectas. Es decir, se acepta la represión, se acepta la persecución, el genocidio de los cristianos, porque como era de izquierdas no pasaba nada, pero el régimen de Franco era muy malo y todos tenemos que decir que era muy malo. Bueno, todos los regímenes tienen cosas muy malas, sobre todo si es una dictadura, pero innegablemente, si llega la democracia y en democracia hemos decidido que nos vamos a dar la mano, que nos vamos a sentar todos y vamos a construir un país mejor, para construir un país mejor lo primero que tenemos que hacer es olvidar rencores, odios y persecuciones ridículas, y persecuciones que lo que produjeron es mucho dolor en España, mucho. Y esto, con la actuación de la concejal en ese momento y con las expresiones que se vieron en la calle en el momento que la retiraban, en el que grupúsculos pedían que se cayera, que se destrozara la cruz, que se cayera, aplaudían con mucho odio, las expresiones de las caras eran de mucho odio, lo único que hacen es reavivar nuevamente el odio y el rencor que tiene la gente, ¿no? Uh-huh. Y lo que hay que hacer precisamente es lo contrario, es la concordia, es olvidar esos viejos rencores del pasado y pensar que en el futuro, ¿no? Pensar que tenemos que construir un país mejor y que en estos momentos hay muchos problemas, muchos. Uno de los más importantes que parece que se habla, pero que no sé cómo lo enfocan de una manera tan nefasta, es, por ejemplo, el problema de la juventud y la vivienda. Y el problema de la juventud y la vivienda reside en la nefasta gestión de los políticos. No es un problema del mercado. Es mentira eso, no es un problema del mercado. Ni es un problema de los especuladores. Yo preguntaría al Partido Socialista por qué ha abandonado el modelo de vivienda de protección pública que ha regido durante tantos años en este país y que ha dado tantas viviendas a tantos jóvenes. Porque a partir del año 2005 empezamos a coger una deriva en la que vamos a un sistema planificado, totalitario, ¿vale? En todos los sentidos. Entonces hablamos de la ley de memoria histórica, de lo que pasa en Venezuela, pero no hablamos de otros asuntos como es la vivienda, en el que el problema de que los jóvenes ahora no puedan tener una vivienda es porque no se construyen viviendas de protección pública, ni privada, ni por promoción privada, ni por promoción pública. Y antes había una colaboración con el sector privado en el que se construían viviendas de protección pública para la venta, que ahora no se pueden hacer, porque era rentable para el sector privado y porque facilitaba el acceso a la vivienda a jóvenes con unos niveles de ingresos muy limitados, jóvenes que no tenían dinero, mucho dinero. Tenían trabajo, pero tenían unos ingresos limitados. Pues todas estas cosas, todo esto, construye país. No podemos estar pensando en que hay que quitar una cruz porque daña a no se sabe quién, cuando esa cruz lleva ahí muchísimo tiempo. Y cuando además, como yo les dije también en la Comisión de Justicia respecto al debate sobre la ley de Concordia, oiga, mire, los países con cierto grado de inteligencia incluso emocional, que han hecho Auschwitz sigue existiendo, es un museo. Y si usted entiende que ese símbolo le produce algún tipo de rechazo, piense que todos aquellos que se les produce rechazo van a verse reflejados en este símbolo como lo que no tiene que volver a ocurrir. Porque Auschwitz en estos momentos es eso, es un museo en el que todo el mundo que quiera puede acudir y ve la barbarie de lo que ocurrió y puede perfectamente entender que ese museo, la finalidad que tiene es precisamente esa, que no vuelva a ocurrir esa barbarie, ¿no? Entonces, la interpretación de las cosas es muy personal. No se puede hacer una ley sobre la interpretación de lo que uno siente o lo que uno entiende. Esto entra dentro de otros aspectos, como la psicología o la historia. Por eso nosotros siempre hemos criticado también el término memoria histórica, ¿no? ¿Cómo memoria histórica? La historia, la memoria que tiene uno sobre su historia, cada uno tiene la suya. Y cada familia tiene la suya. Pero está íntimamente relacionado con lo que he dicho antes. Estos mismos que defienden, que provocaron la retirada de la cruz del Ribalta, que ahora los tribunales dicen que mal hecho, son los mismos que militan junto con los que asesoraron a Chávez y junto con los que quieren esa dictadura totalitaria de izquierdas. Por lo tanto, cuidado con lo que se está votando, porque la gente yo creo que no es consciente de que están votando eso.
En este caso, la sensación que tengo es de que Vox, en la Comunidad Valenciana, el rival que tiene o el contra quién tiene más diferencias o dónde ustedes más argumentan o entienden que es más contradictorio es en Compromís, cuando en teoría hay un partido socialista que es de izquierdas y que es un partido que lleva, que tiene una trayectoria extensa. Esto es sorprendente, o al menos nos sorprende.
Puede parecerlo. Reconozco que puede parecerlo, pero porque no vemos, o no se ve, en la calle quizá no se ve, no se vislumbra tanto, el grado de radicalismo al que ha llegado el Partido Socialista. Yo creo que no hay muchas diferencias entre el Partido Socialista y Compromís. La única diferencia que tiene Compromís es que son independentistas catalanistas, pero poco más. Porque el resto, el Compromís es un partido de izquierdas, pero que en su nivel de radicalismo han fagocitado a Podemos, pero lo han fagocitado entre el PSOE y Compromís. Nosotros no es que estemos en contra de la izquierda por el hecho de que sea izquierda, estamos en contra de la izquierda porque es antidemocrática. Y ellos nos acusan a nosotros, es el efecto espejo en psicología típico, ¿no? Ellos nos acusan a nosotros de cosas que lo que son ellos, porque ellos cuando nosotros hablamos no nos dejan hablar, no quieren que hablemos, nos dicen que en los espacios públicos no deberíamos hablar, que no deberíamos tener representación parlamentaria, que no deberíamos estar en ningún sitio opinando, ¿no? ¿Por qué no quieren que opinemos? Nosotros no decimos que ellos no tengan que opinar, preferimos que opinen, porque además como sus ideas son totalitarias, aunque ellos las quieran adornar de buenismo y esto, pues al final esto se destapa porque la verdad la gente, el ciudadano no es tonto y el ciudadano a la larga lo ve, ¿no? Y de hecho nadie puede discutir que nosotros hemos estado criticando y seguiremos criticando y pedimos la dimisión de Pedro Sánchez por su gestión de la Habana.
Sí, pero esto ocurre mucho a nivel nacional y nosotros... siempre los medios de comunicación nos hacemos eco de este tipo de cosas. A nivel nacional, a nivel autonómico, entendemos siempre que Compromís capitanea o lidera la oposición. Es la sensación que tenemos y que Vox como que siempre da en la tecla de Vox. Es un resorte. Algo que nos preocupa mucho a los valencianos es los presupuestos de la Generalitat. ¿En este momento cómo están?
En estos momentos, bueno, la última noticia que tenemos, tuvimos junta de síndicos este martes y en la junta de síndicos se nos planteó, por la configuración del calendario parlamentario y una serie de decretos que vamos a aprobar la semana que viene, que están a caer, que en breve se presentarán los presupuestos y, por tanto, tuvimos que incluir, por propuesta del PP, y nosotros eso lo apoyamos, una serie de decretos durante toda la sesión del miércoles. No vamos a poder defender proposiciones no de ley porque vamos a tener que debatir sobre estos decretos, precisamente por eso, porque nos han avisado de que probablemente los presupuestos estén a caer y, claro, una vez entren los presupuestos, todo el calendario parlamentario depende de los presupuestos y ya no podremos tratar otros asuntos, ¿no? Por tanto, ahí estamos a la espera de que caigan, de que nos los presenten. Entiendo que los presupuestos, tal y como hemos estado hablando, estarán muy centrados en la recuperación de todos esos municipios afectados por la riada. Y además, paralelamente a esto, pues habrá que seguir gestionando la Comunidad Valenciana, porque claro.
Claro, pero los presupuestos de la Comunidad Valenciana pasan porque Vox los apoye.
Efectivamente. Entonces veremos qué nos presentan y veremos si son apoyables o no.
En la confección de este presupuesto, ustedes no han tenido, es decir, ¿es un presupuesto que les presentan nuevo o les han ido preguntando cosas?
Yo diría que hay un diálogo fluido, pero que no participamos en la creación de los presupuestos. Es decir, nosotros hemos hablado, hemos comentado, comentamos porque hay buena relación, pero no como fue en el periodo del año pasado de presupuestos, en el que sí que estábamos en el gobierno y por tanto pues la participación fue activa, ¿no? En este caso nosotros hemos dicho cuáles son nuestras propuestas, las cuestiones que nosotros consideramos que son esenciales, y a raíz de eso pues lo que nos presente el Partido Popular pues será apoyable o no será apoyable, ¿no? De todas formas, insisto en que la gran mayoría del presupuesto tiene que ir destinado a la recuperación de todos los afectados por la riada, sin duda ninguna.
Claro, lo que pasa es que esta recuperación hay una cantidad de dinero, y estamos hablando de dinero importante, donde tendrán que tener una lupa para ir mirando exactamente dónde se destina, a quién se le destina. Supongo que Vox va a estar muy pendiente de esas cosas.
Sí, vamos a ver. La cuestión es que lo que se plantea es un sistema por el que, bueno, pues se dan las ayudas y hay un control posterior, ¿no? Lógicamente, porque las ayudas son necesarias, se tienen que dar ya. O sea, esto es imprescindible, ¿no? Por otro lado, también vamos a aprobar un decreto la semana que viene, en el que, si se aprueba, vamos, si es que al final sale adelante, entiendo que, yo creo que saldrá adelante, en el que se establecen una serie de medidas especiales para la reconstrucción desde el punto de vista urbanístico. Es un plan especial de reconstrucción que se prevé en uno de los decretos que están en vigor y que y que nosotros pues ahora pasan por el control parlamentario y que nosotros pues vamos a ver si apoyamos o no. Entiendo que saldrán adelante, insisto, porque es una idea que no es mala y que además es necesaria, ¿no? El hecho de establecer un plan especial para la reconstrucción en el que se pueda intervenir en el suelo urbano de una forma rápida y lo más eficaz posible, ¿no? Con la menor documentación posible, pero sí la imprescindible y necesaria para poder actuar, teniendo en cuenta que estamos hablando de un suelo urbano que ya pues ha estado previamente consolidado y que no tiene unas afecciones medioambientales ni nada parecido.
Cuando hablamos del señor Mazón, hablamos de que militantes de Vox fueron muy críticos cuando se pidió por parte de Baldoví que apoyaran una moción de censura, y ustedes, Vox, dijo que no era el momento, que ellos no iban a apoyar ninguna moción de censura. Hubieron voces críticas de militantes de Vox que no estaban de acuerdo, que querían que Mazón no siguiera estando en su cargo.
Sí, puede ser. Hay militantes de Vox que no han entendido muchas de las maniobras que hemos tenido que hacer a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, la salida de los gobiernos autonómicos, y sin embargo con el tiempo nos han dado la razón y se han dado cuenta de que efectivamente teníamos razón a la hora de tomar esa decisión. Creo que, en política las emociones también fluyen. La gente está muy enfadada y nosotros también. Pero hay que pensar con la cabeza, hay que ser fríos, y nuestra obligación como dirigentes y como políticos es precisamente esa, ¿no? No tomar las decisiones en caliente, sino ser capaces de pararnos a reflexionar y tomar las decisiones con calma, ¿no? No era el momento, porque en ese momento, si se exige además la dimisión de Mazón, hay que exigir la dimisión de Sánchez, de Teresa Rivera, del presidente de la Confederación Hidrográfica y de muchas personas, ¿no? Hay que pensar en frío, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si Mazón se presenta una moción de censura y Mazón se va, ¿no? Y convoca elecciones. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, convocan elecciones. 3 meses la comunidad autónoma parada, sin ayudas para nadie y sin gestionar ayudas para nadie ni gestionar nada, en un momento en el que la gente necesita más que nadie a la administración para que les apoyen. Si ya hemos tenido el ejemplo de que empresas privadas, tan muy criticadas además en la Comunidad Valenciana y fuera de la Comunidad Valenciana, han ido primero a ayudar y han sido las primeras que han entregado el dinero, si ya se ha criticado estando el gobierno con cierta estabilidad, imaginémonos que se convocan elecciones y que hay que destinar dinero público a las elecciones, porque vale dinero las elecciones.
Sí, sí.
Al tiempo perdido en la campaña electoral, en que todo. Es que suena tan ridículo cuando lo planteas, porque uno a lo mejor a priori no se lo plantea y por tanto dice, no, pues que se vaya, porque no se plantea estas cosas. Pero cuando a mucho militante o el que viene a decirnos, es que no estamos de acuerdo con esto porque tiene que irse, ¿no? Y le explicas esto, solo con explicar esto, es suficiente para que digan, ah, pues tienes razón, igual no es el momento, igual tiene que ser más adelante, ¿no?
Sí, ahora, pero fíjese, ahora Vox, con esos presupuestos y con esta carga de responsabilidad que conlleva el hecho de que se reconstruya una comunidad, ojo, porque esto nos va a repercutir a toda la comunidad valenciana económicamente, nos ha hecho polvo. No será el protagonista, porque evidentemente no está gobernando, no tiene cartera, pero sí será el que aporte todo aquello para que se reconstruya, es decir, tenga la decisión para que realmente entren las ayudas, se pongan las cosas en marcha. ¿Ustedes han llegado a plantear que puede ir en contra de Vox y a favor del Partido Popular?
Vamos a ver. Creo que la mejor forma de explicar la posición en la que estamos nosotros en este momento va a ser ir a los inicios. Nosotros no estamos en política para lucirnos. Nosotros tenemos una vocación de servicio público. Algunos de nosotros perdemos mucho dinero entrando en la política y perdemos mucho tiempo, incluso alguno ha perdido su familia por entrar en la política. Entonces, lo que hacemos lo hacemos por convicción. Y lo hacemos porque creemos que la mejor manera de defender al ciudadano es defender sus intereses, no los nuestros. Sería más fácil pensar, no, vamos a aprovecharnos de la situación y entonces más votos, más diputados, mandamos más. sí, pero esto es una carrera de fondo. Entendemos que el liderazgo se ejerce de muchas funciones y una forma de ejercer el liderazgo es precisamente esta, ¿no? Es entender y comprender que tú no estás por delante, que tú representas a una serie de ciudadanos que impulsivamente o no pueden tener en algún momento una serie de intenciones o de criterios, uh-huh. pero que a la larga lo importante es el balance de lo que se ha gestionado y lo que se ha hecho, ¿no? Y que ellos quieran llevarse el protagonismo o no quieran llevarse el protagonismo en estos momentos para nosotros no es importante. Es importante que todos los ciudadanos que se han visto afectados tengan lo que se merecen, que son esas ayudas, ese apoyo y ese cariño que necesitan. Y hasta ahora, pues han tenido el cariño lo han tenido a nivel particular de muchos, todos los que hemos ido a nivel particular y que no hemos querido que se sepa, y por tanto no hay ni fotos ni imágenes, no verás nada. Sin embargo, se sabe. Porque a la larga esas cosas se saben.
Yo lo que sí que quiero transmitirle a los oyentes es lo importante de tener un presupuesto aprobado. Es tan importante como no paralizar toda la Comunidad Valenciana, ¿eh? Es muy importante. Por lo tanto, yo creo que ustedes tienen una responsabilidad muy grande que no sé yo si será consciente el público en general de si apoyan esos presupuestos, la responsabilidad que están teniendo ustedes, porque supongo que no cederán en ningún momento que crean que algo no se está haciendo como toca.
Exacto. Vamos a ver. Esto es un proceso, no es que presenten unos presupuestos y ya o se aprueban o no. Aquí habrá unas enmiendas, hay una tramitación parlamentaria y nosotros vamos a, si vemos que hay cosas que no han escuchado de lo que nosotros hemos planteado, pues las volveremos a presentar en forma de enmienda para que se aprueben o no. Entonces, lo vamos a pelear, por supuesto, vamos a pelear al máximo, siempre poniendo al ciudadano en el centro de los presupuestos. Lo más importante es el ciudadano, no es ni la publicidad, ni lucirse, ni los partidos políticos, ni los sindicatos. No, es el ciudadano y el servicio público.
Se estaba hablando de que se daban a dedo concesiones para la reconstrucción. Imagino que todo esto será transparente.
Sí, vamos a ver. Esto es que a mí me hace gracia porque no es por ignorancia. Saben perfectamente quién lo dice. Saben perfectamente que en una situación como esta se pueden dar contratos de forma totalmente urgente, eso no quiere decir que, y sin tramitación, lo cual no quiere decir, la ley lo prevé, de hecho, y eso no quiere decir que tengan que ser per se irregulares, ¿no? o ilegales. De hecho, durante la pandemia se dieron, ¿no? Y ahora están saliendo aquellos que no eran, o parece, presuntamente, que no se hicieron correctamente, pues los tribunales están para eso. Pero en una situación de emergencia, decir que si se está dando a dedo o no, a qué empresas o no, a las mismas empresas que se dio en otros momentos, quiero decir que es que se contrató exactamente igual a las mismas empresas porque son las empresas más potentes que se dedican al sector y las que mejor pueden ofrecer ese servicio en este momento. O entiendo que debe ser así. Entonces, claro, señalar con el dedo es que es muy grave porque es una forma de intentar manchar por manchar, sin argumentos, sin una justificación, y a sabiendas, porque decir una cosa que es mentira, o sea, que no es correcta, no es cierta, a sabiendas de que no es cierta, pues es mentir. Es decir, ellos están queriendo decir que la dan a dedo porque es su amigo y se lo está dando. No, lo que se está haciendo es cumpliendo con la ley de contratos del sector público en una situación catastrófica como la que hay, dar a quien tiene una situación económica de mayor fuerza para poder llevar adelante aquellas obras que son necesarias, aquellas cuestiones que son necesarias, ¿no? Entonces, si yo tengo que contratar con un ingeniero y soy la administración pública, contrataré con el ingeniero con que suelo contratar. Porque me genera confianza, porque sé que es una persona que trabaja bien, porque conoce la administración pública, etcétera, etcétera. Y si luego tengo que cuestionar esa forma de contratación, pues ya iremos a los tribunales y lo cuestionamos, no hay ningún problema. Si se ha hecho mal, pues se pagará porque se ha hecho mal. Y si se ha hecho bien, pues así se quedan las cosas.
Si se ha hecho bien es lo normal.
Exacto, exacto.
Lo normal es que se haga bien y si no se hace bien y se hace mal, evidentemente yo entiendo que ustedes denunciarán todo aquel caso que entiendan que no está bien hecho.
Por supuesto, como hemos hecho siempre, como hemos estado haciendo con el Estado, como hemos estado haciendo cuando Cataluña ha querido declararse independiente, porque nosotros además tenemos una cosa muy clara, creemos en el Estado de Derecho pero con una convicción muy profunda, porque creemos que la libertad no se garantiza sin un Estado de Derecho firme, ¿no?, y fuerte. Y por tanto, sin un Estado de Derecho firme y fuerte y sin el respeto al derecho de propiedad, que para nosotros es fundamental. Por lo tanto, por supuesto, cuando veamos que algo es digno de que llevarlo a los tribunales, lo llevaremos a los tribunales. De hecho, la comisión de investigación de la gestión de la riada ha sido la comisión de investigación que hemos solicitado nosotros, porque es la más amplia, la que más abarca, y al final se aprobó la nuestra. Lo cual quiere decir que estamos seriamente comprometidos con estos temas, y con este tema estamos muy y profundamente, seriamente convencidos de que tenemos que llegar hasta el final a esclarecer todo lo que haya ocurrido, y con posterioridad haberlo esclarecido, si vemos que hay algo que es delictivo, por supuesto acudiremos a los tribunales. De hecho, nuestra intención ha sido y será, si hay causa, llevar a Pedro Sánchez a los tribunales.
¿Y al señor Mazón?
Si hay causa, claro. De hecho, yo he sido muy crítico con el señor Mazón. Yo he sido uno de los más críticos con el señor Mazón, y yo en el atril, hablando, yo pronuncié una frase, nefasta gestión, que soy consciente de que dolió, pero la gestión no ha sido acertada, hay que reconocerlo.
David Muñoz, recordemos, esta tarde a las 5:30.
Esta tarde a las 5:30, ruego a todos los ciudadanos de la provincia de Castellón que puedan, que nos acompañen con nuestros amigos venezolanos, que necesitan nuestro calor, nuestra empatía, nuestro apoyo, para luchar contra la dictadura. Seamos conscientes que estamos luchando contra la dictadura, y una dictadura que ha sido construida por políticos que hoy en día, entre otros, políticos que hoy en día están en los escaños, en las Cortes Valencianas, y que no dudarían, evidentemente, en volver a implantar aquello que es en lo que creen, que es en la dictadura.
Uh-huh. ¿Saldrán de dónde?
Saldrán de... se llama...
Se había pasado lo mismo, la plaza...
No me acuerdo la plaza exacta, creo que acabamos en Cardona Vives. Sí.
La plaza Sierra de Gredos.
Sierra de Gredos, efectivamente.
A las 5:30, allí se concentrarán y terminarán.
Y terminamos en lo acabo de decir, en Cardona Vives. Uh-huh. Y supongo, entiendo que habrá un comunicado allí, o no sé si harán un comunicado, o lo que harán es que distintos políticos hablen. Y bueno, participar un poco de, esperemos, la fiesta de la democracia. Esperemos que podamos celebrar que la democracia se ha impuesto a la dictadura y al totalitarismo.
David Muñoz, vicepresidente de Vox aquí en la provincia de Castellón, y también portavoz adjuntos en las Cortes Valencianas. Gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti, Susana. Te lo agradezco de corazón.
Caixa Rural Vila-real obri el termini perquè les entitats sense ànim de lucre presenten les sol·licituds per a optar a les ajudes d'acció social. Cada entitat podrà realitzar la seva sol·licitud des del 10 de gener fins al 10 de febrer, acceptant les bases i emplenant el formulari, que trobaran en www.fundacioncaixarural.org.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Dissabte 11 de gener, a les 7 de la vesprada, marxa cívica per els carrers de Vila-real en commemoració de la crema de Vila-real el 12 de gener de 1706 en el transcurs de la Guerra de Successió, eixida de la comitiva des de la seu de Socarrat i recorregut per Avinguda Cedre, Pere III, Major Sant Jaume, plaça La Vila, Major Sant Domènec, Lluís Vives, Torre Mutxa i plaça Major, on es dispararan diverses salves. Dissabte 11 de gener, a les 7 de la vesprada, marxa cívica commemorant el 12 de gener de 1706.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Panderoleta, que ve cansar, ve cansar, perquè avui vostès perquè no la veuen,
bon
és una ràdio, i clar, només mos escolten, però la Panderoleta ve totalment equipada, recorden aquell temps en què hi ha Eva Nassar en la televisió i ens donava aquestes classes d'aeròbic, bueno, doncs ve totalment equipada.
Ai, sí, ai, i mira que puja de l'ascensor, eh? Lo que pasa es que esos cuatro escalones que tenían ahí me ha fatigado que no miran, no vean bien.
Pero imagine que usted ve y sin nada, pero porque a mes han de hacer ejercicio, ¿no?
Ay, sí, se me ha ocurrido. Vindré hoy una miqueta corrents, desde ahí, desde el llaurador ahora en bis, y la verdad que estoy agota. Pero ha guanyado a las meus amigas, ¿eh? Que las meus amigas encara están cruzando el semáforo, ¿eh?
¿Ha sido consell del metge el que faig ejercicio?
Sí, ya he dicho. Vaig a vostè, té que caminar més i veure menys la tele.
Ai.
I deixa el mòbil. I el mòbil, però si jo, home, què se creu? I el mòbil, si jo sóc una xiqueta, o què? Sabrà pensar que sóc una xiqueta.
Tots els modos, últimament, les notícies que anen a la televisió, a voltes val la pena no veure-les, eh?
Pues sí, tens tota la raó, perquè, vamos, entre el tràmice que vol fer-se l'amo d'Amèrica, entre el...
Topa a mi.
El Putin, sí,
topa a mi.
El golfo ese que vol ficar-li, el golfo de Trump, eh? Li vindria molt bé el nom, perquè diu que vol llevar-li el nom de Golfo de México, eh? Que vol ficar el golfo de Trump, perquè sí que és golfo, i sí, sin vergüenza. Però bueno, lo que tenim que aguantar.
Vostè sap que tot el que fan és, si hem vist la real este cap de setmana, ja s'ha apuntat a les
activitats. M'ha apuntat a tot, perquè jo dic, a veure si l'alcalde s'estira en guany, guanyen diners, en guany, hi haurà coca de tomaca o algo d'això.
Pues, tinc que dir-li que no sé si n'hi ha coca de tomaca, però que tocaran les campanes.
Oi.
El dissabte, a l'hora que va ser assaltar la ciutat, sí.
I vostè
sap que este cap de setmana se commemora ese assalt a la ciutat de Vila-real.
Però podríem fer-lo més real, no sé. Jo, per exemple, a les meves amigues donaria una d'això de foc, una, com d'això que se feien antes que tenien foc. Una linterna d'ixes de foc que gastaven en el segle XVIII.
Una antorxa?
Una antorxa.
Però és que en valencià no sé com...
Bueno, pues una antorxa, perquè tot el món sentiré. Jo que sé, ho faria més real, eh? Vindríem així, cremaríem l'arbre ixe, cremaríem, no sé, el banc, per exemple, per donar-li realitat a la cosa, no li pareix?
Entre que ha vingut vostè parlant de que van a canviar-li el nom al Golfo de México, o que vol Trump canviar-li, i que ara vol pegar-li fuego a tot, vostè ha vingut molt bèl·lica.
Ai.
En vez de molt gimnàsia, molt bèl·lica.
L'alcalde no vol que vinga la gent de turisme, però és més turisme que això, diu tu, que van a cremar tot el poble. Diu-les tu, la gent, sí, bé.
Commemoració de la crema de Vila-real el 12 de gener de 1706, en el transcurs de la Guerra de Successió. I serà de la comitiva des de la seu de l'Associació de Socarrats, que està al Carlos Sartú 38, i en arribar a la plaça Major, des del campanar de l'Església Ciprestal, sonarà el toc de foc de mans del campaner David Zorio, Rafael Funes i Pablo Solsona.
Una pregunta, perdona que te moleste, és que m'has dit que van a tocar les campanes. N'hi ha que anar en casco?
Vol que li conte un secret? Ara ai, no m'ho sent ningú.
Conte-me.
Enguany és el primer any que s'ha aconseguit que les campanes toquen, perquè és cert que antigament de l'única manera que advertien a la gent sobre algo era fent tocs de campana. Pues ha sigut el senyor Santi Cortells el que ha convençut, o el que ha anat a demanar, que tocaren aquestes campanes. Però ho veig, era prou difícil. Jo no sé si ha sigut com a damnificat.
Segur que serà ell el que toca les campanes. Almenys no me cobra el cap, saps? Se pujarà el dalt. Diuen, anem a provar-les, anem a provar-les. Fiquem-vos, alcalde, una miqueta cap a l'esquerra. I dirà...
No, perquè és que els campaners ja estan donats, però jo penso que com a damnificat li han fet el favor, dic jo, eh? El portador del penó serà Honori Planella Rubio i el presentador de l'acte serà la presentadora Gloria Castellote Esteve. Este cap de setmana se commemora el que va passar en el 1706.
Carai,
que coses, eh?
Ja fa anys això, eh? Jo encara no havia nascut, mira que sóc vella, eh? Però encara no havia nascut entonces.
Pues és que quan parlem de Sònia, moltíssima gent que no sap el que és.
Ai, pues n'hi ha gent que li parles de la cosa que ha passat la setmana passada i tampoc sap el que és, imagina. N'hi ha molta despreocupació de part de la, sobretot de la joventut, eh? Menos volen jugar en la maquineta i això que porten en les mans i coses d'estes i no saben la importància que va tindre això, eh? Mira, si serà que han perdut, van perdre la nostra identitat majoritàriament, eh? Com a valencians.
En aquell temps va passar això, eh?
I seguissin encara, però bueno, d'una altra manera. Cada vegada mos manipulen d'una manera.
Ah, pues sí que està vostè al tanto.
Ai, és que si no, al final me la peguen sempre. Eh? Però n'hi ha que estar sempre, n'hi ha que llegir i enterar-se de tot. Eh? Perquè si no, si vas per ahí com un analfabeto del segle XXI, que se diu, que sabràs llegir i escriure, però pa què? Pa què te val?
El que no posa si n'hi haurà coca, eh?
Ui, ha sonat això d'una manera que si no fos així no hi haurà coca.
Pan d'Irlueta.
És que tenia un home així una... algo colombiano, saps? Però...
Oi?
No sé. Oi? És que no sé on ho va sentir jo això de la coca. Jo dic...
Vostè com m'ha preguntat al principi si n'hi hauria coca.
Claro, és que a mi la coca en tomàquet, tu saps que m'hi xirria molt.
Per això que no ho posa, en serió. El que se farà avui, abans de demà, serà... Per cert, vostè va anar a la conferència que va fer el...
Peace and Hill?
Sí.
Sí, vaig estar...
I què li va aparèixer?
En primera línia. Primerament, que tenia el volumen molt baixet, que jo estic com una... Me sorda que una tàpia, però menys mal que em va fer la trompeteta Isa, saps?
Sí, sí.
Me va aparèixer molt, molt, molt bonic i molt il·lustratiu i molt... I que bé que s'explica este home.
Està molt ben documentat.
Està molt ben documentat. Llàstima... No sé, jo l'altre... Ahir va ser que ho vas ficar així en la ràdio, me pareix que ho vas ficar, però jo ho animo a la gent que ho escolte, perquè se quedarà sorprès de moltes coses, eh? I que a vegades la veritat no és absoluta. La veritat a vegades...
Sense ningú tipus de manipulació, perquè si escolten la gravació... S'escolta quan el president de Socarrats està dient-li Vicent, agarra bé el micro, que no s'escolta. És molt important que les gravacions les posem íntegres. A mi m'agrada sentir-lo tot, fins i tot quan n'hi ha silencis, perquè això me garantitza de que no està manipulat.
Correcte. Entonces, i més, este tema, que vulguis o no vulguis, és un tema que portem uns parell d'anys o un any i... Bueno, des de l'any passat, des del 750 aniversari, que és un tema caldent en este poble, no? Se va crear polèmica, me pareix, no? En,
sí,
va n'hi haure un llibre... En un altre escritor...
Que no va... Va descriure aquests fets d'una altra manera com els descrivia ahir l'arxiver, basant-se en fets històrics, i en este cas un de les... l'actor del llibre també diu que se basava en fets històrics. Al final... cada un té que saber...
Jo? Escoltant avui...
Arribar a la veritat, eh?
Escoltant avui i escoltant a l'altre, tal vegades dos diguin raó. Lo que passa, que el que va escriure el llibre l'any anterior tenia que haver rascat una mica, anterior, una miqueta antes del temps, per veure que el que ell va escriure va estar manipulat en aquell temps.
Sí, 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 sí.
I a lo millor va fer creure a les generacions successives de que va ser aixina. Una manera de manipular com el manipulen avui en dia, però bueno. I a lo millor ell, com era gent molt important d'aquells anys, perquè entonces al llaurador no li preguntaven ni al que cuidava ovelles, li preguntaven a la gent noble, a la gent important. I si resulta que els importants d'aquella època van dir que això no va passar, per interessos personals d'ells, pues a lo millor ell va voler donar-li crèdit a aquestes persones.
Jo me vaig quedar en el moment en què va dir que els textos que ell havia Vicent Gil estava dient que el que ells estava relatant-nos era el que havien escrit el bando guanyador, és a dir, i si el bando guanyador reconeixia que havia cremat el poble, que havia massacrat a les persones que no eren afins, bueno, això ja dona molt que pensar, és a dir, ells mateix ho diuen, eh?
També és paradògic que el bando guanyador sempre intenta llevar-se la imatge. Jo crec que en aquells anys no era una imatge molt...
I, sin embargo, ells mateixos ho van escriure.
Correcte.
És a dir, jo també els tindria que pegar un estiró d'orelles a l'organització perquè hi havia almenys 35-40 persones dretes. Tindrien que haver tingut, pues bueno, haver posat més cadires. Però bueno, això va de la meva mà perquè evidentment jo ho vaig veure i m'ha pareixer que, bueno, que no mereixien aquestes persones estar dretes. Altra de les coses que se farà, i serà avui, a les 8 i mitja de la vespre, tindrà lloc al Gran Casino de Vila-real l'acte d'enomenament de la Reina de les Festes 2025 i de la seva cort d'honor.
Ui, que bonico. Me recorda a mi, a la meva joventut. Jo també vaig ser festera. Lo que passa que al final me vaig pillar un constipat i no vaig poder. Ma mare se va gastar un dineral en fer-me el traje i tot. I aquesta setmana me vaig ficar malíssima. Home, estava d'alcalde un tal Vicent Peris Vicent Peris Natxas, me pareix que li diuen.
L'alcalde d'entonces.
L'alcalde d'entonces. I me diu, Panderoleta, tu eres la més guapa i més simpàtica. Tu, reina. Ai, jo tota il·lusionada li ho vaig dir a ma mare. I ma mare se va gastar un dineral i vaig tu i pille un constipat tremendo. No vaig llegir en les fotos.
Bé, cachis. Sí.
I això la gent no ho sap, però jo conté ara, després de tants anys.
Vostè sap quin protocol seguixen per a... elegir els representants del càrrec de la representant que serà la reina?
Pues no tinc ni idea. Antes a... ¿Té algo que poner el número de conter o algo?
No. Bueno, jo li dic lo que me posa en la nota de premsa el president de la Junta de Festes de Vila-real, Toni Carmona Montero. Moments abans de l'acte es farà una reunió, que això sí, a porta tancada, de la Junta de Festes, en la qual s'elegirà la representant del càrrec de reina de les festes per l'any 2025. És a dir, sabrem qui serà la reina.
Oi. I al segle XXI, en això de la igualtat, i això no tenien que ficar un rei també i dames...
Però no estaria malament.
Sí.
No estaria malament.
Perquè jo crec que això queda una miqueta a les dones, no sé. A mi me pareix que les traten d'objecte, no?
Vol saber vostè qui se presenta?
Ai,
dime. Pues se presenta Alba Barrachina Mira. Ella té 21 anys i està finalitzant els seus estudis d'administració d'empresa en la UGI.
Ui, que sabuda.
També se presenta Nadia Alba Costa i té 21 anys i estudia quart de magister d'educació infantil també a la UGI.
Ui, una altra sabuda.
Blanca Nebot Campos. Té 19 anys i està estudiant magisteri d'educació infantil també a la UGI.
Ai, ahí portaría los meus business, entonces, quan siga mestra.
Claudia Vicent Fortuño, i té 20 anys i està cursant els estudis de publicitat i relacions públiques.
Ui.
També Cristina Font Herrero, té 21 anys i estudia per a ser tècnica superior d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear.
A collons, això què serà? Menja, també... contratala ja! Quizá això té que ser la repera i se títol tan llarg.
També Maria Nieto Seriols, i té 22 anys i estudia la carrera de biotecnologia.
Ara bé, pues sí, tampoc se queda curta, eh?
Maria Parra Clausell, té 21 anys i estudia el grau mitjà de farmàcia i treballa de socorrista professional en les platges també en estiu. És a dir, així tenim a aquestes xiquetes que opten, no sé si totes, a ser la reina de les festes del pròxim any, és a dir, que prendran el testic a l'antiga reina.
Pues tenen que saber molt preparades. Se veuen molt preparades totes, tan sabudes totes. Se m'agrada. Villarreal eres, que sigut totes molt sabudes.
Que bonico. I jo que sé, els pares, jo suposo que avui dia la xiqueta que no volia ser diria no, no, a mi no comptes, que... però té que ser tot un orgull, veure la teua xiqueta o ja no llama tant l'atenció a aquestes coses.
Jo és que, a veure, sempre és bonico ser la representació del teu poble i ser el centre d'atenció, no? I la setmana, no? Perquè ahí te fan com boll a tots els puestos. Jo les tinc una envidia si pegaran unes fartades de coca de tomaca sí, coca de tomaca allà, cerveseta sí. Ai, ja pogueren fer reines de festa, paueles. Jo me presentava a tre camilla, que no vaig ser festera quan me va tocar. Jo estic segur que... Bueno,
un acord d'honor... De gent gran, perquè...
Claro, no? Totes les meves amigues ja les col·loqui a totes, ja, no cal que busquen de ningú més.
Li podem preguntar, li podem proposar a Dora Saura, que ella és ara la regidora de gent gran, el tindre un acord d'honor de gent gran, per què no?
Claro, i a nosaltres que també ens porten a tres puestos, en vez d'anar en el tacatà, que ens porten en el taxi, això ho patrocina un cotxe d'issos, no? Ai, ui, pareixia jo... Jo faria com la reina de festes, trauria com la reina Sofia. Ai, perquè jo sóc sofista.
Te recordes quan va vindre la reina d'Espanya, si a Vila-real?
Sí, sí.
Bueno,
que...
la reina emèrita.
La emèrita...
Sí, jo recorde, passant per Sant Pasqual, era molt xicoteta.
Jo la vaig veure ahir en Sant Pasqual, mira, ja estàvem tot el món ahir esperant, ahir, aquells que era el templau, no? Com li diuen el nom, el sobrenombre de Juan Carlos, el...
Ai, no, jo sempre la conegut per Juan Carlos I.
Sí.
Ara que en la cosa, els reis conforme estan en els Borbós, no sé si este cap de setmana està molt bé que parlem d'ells.
Això dic jo.
Ojito, Panderoleta, que vos hem fet
el tema, dícem el tema.
Sí. En fi, passa ben per allí, es van
voler. Ja va. A mi, Sofia, si haurem sabut el que anava a passar, li ho haurem dit. Sofia!
Què t'ha costat que no ho sabien?
Ah?
Perquè se sap tot, eh?
Ah, se sap tot.
Sí.
Pobreta.
Tants anys d'enganyar. Bueno, en Blanya. Ay, en quin xarco va ficar.
Sí.
Ai, pobreta.
Panderoleta, t'has posat en un xarco.
Pues sí.
A veure, vida de reyes.
Pues sí.
Vida de bienes. Què tal va les rebaixes?
Ai, anava a la faixera a comprar-me unes bragues o vaqueres i vaig me dir que no estan les rebaixes. I jo, xica...
I si són de tot l'any?
Claro, això és el que m'ha dit ella. Diu, cara de collons, fa 5 anys que no vens i ara vols que te deixo, diu, home, com fa 5 anys...
Que són molt que bones.
Són molt bones. Sí. Home, 5 anys, ella diu, en poques comptes tindré que tancar el negoci.
No pensaria que vostè havia passat a millor vida?
També me va dir. Diu, pareixes més jove. Diu, t'has llevat com 4 dies. Diu, és que m'ha ficat crema hidratant. Avui.
No, 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 que bueno, va tindre vostè l'afer.
Bueno,
i això una persona diu que la fa la rejuvenís.
Claro, és que antes d'anar-me allí, a Cuba, me vaig comprar 4 tangues, saps? I ella se va quedar la boca huerta encara. Bueno, vaig anar i que la tenia huerta.
I com el té el novio Panderoleta?
Ai, no sé. L'altre dia me va enviar un missatge de Feliz Año Nuevo, tengo ganas de verte, te echo de menos, i tot això. Jo també le tiré molt de menos. Però ara, igual, passa un pel de més mentre anar allí. Saps què te dic? Perquè això és... Veig jo que s'està fent molt...
Ojo, antes de que se repartisquen el món.
Això. A Cuba, què li toca? No li toca res, de moment, no? El Trump no ha dit res de Cuba,
ojo,
encara.
Ojo, ojo.
Ai, el punyetero de Trump. El golfo de Trump.
No, jo el que li dic és que si... Vos a mi que de la feixera, vostè li ha comentat que la joventut li ve de la gimnàsia.
La joventut de la gimnàsia? És que m'han pillat un pack les meves amigues i jo, saps? En mitad, això que vinga vestida i sin avui és, sí, és una pose.
Sí.
Era una promoció que han pillat, que pagaves una promoció del gimnasio que eren 5 euros i te permetien fer-te 4 fotos en la secció de peces. 4, perquè pel Facebook, perquè la gent me fiqui un like, saps?
Ai.
I m'ha sí. Anem, oi, mare meva, malagotament.
Ja, però jo no parlava de gimnàsia, jo parlava... Vostè l'ha dit a la faixera que havia tingut la gimnàsia en la magnèsia?
En la magnèsia?
Ho va ser sol...
Ah, sí, d'un magnèsia allí, oi? Que estaria jo pensant. Entonces, claro, com estàvem baix del cocotero tot el dia fent l'amor...
La magnèsia?
La magnèsia. Ai, sí que el tira de menys, sí. Tot el dia estàvem fent l'amor...
Però vostè va arribar a enamorar-se?
A veure, arriba una edat ja que això de l'amor, saps? Pues como que no, no vaig enganyar-te. Però bueno, el placer...
A veure, a veure... anem a veure Panderoleta.
El placer d'haver-lo conocido, ho dic.
No, i a una persona se li agarra molt de voler.
Pues sí.
I a la família i a tot el món.
Allí, molt
però bé. Vostè no se'ls ha portat cap així?
Jo no.
Per què?
Perquè el piso que tinc jo és molt xicotet. I sobretot...
Excuses de mal pagador.
Té raó. No vull veure jo la meva filla tota celosa. Mamà, antes me cridaves pa tot. I ara ja no me cridaves pa res.
Perdona, però jo crec que li vindríem per un altre costat.
Sí. Antes anava jo al banc a treure diners i ara ja no me dius que t'acompanyi.
Una altra cosa més.
Una altra cosa més. I que bon horror que t'has pillat al cul.
Mira, mira.
Me cachirà.
El Bart Simpson que tinc jo al costat.
Així. I mira que jo li vaig portar la meva banda i sap que ve que era a veure si li donava 4 alegries a la meva filla i no va haver
mai res, no? Ai, filla, això... En fi, Panderoleta, hauria de convidar a la gent pas de cap de setmana pa que vinguin al Gran Casino. Vostè estarà, no?
Jo sí, a primera línia. Pensa que es cau algo. Pensa que cau algo de convid. Canvien d'idea, jo què sé.
Pues de sóc una de les xiquetes que se presenta és filla de una regidora de Vila-real.
Ui, pues chica, animat, pa que li voten, pa que siga reina, prepara no coques sé, i prepara de tot.
Lo que no sé jo, i sa porta tancada aquí estarà, m'encantaria estar sentint-lo.
Ai, jo no, ja te ho dic jo, jo no estaré. Però segurament serà un jurat,
sí.
Acorde a les necessitats d'aquest ente tan important. Sí. Has vist que bé ha quedat per que sigues polítics, és que m'ha sentit esta caïra, que no venen molts últimament,
Jo ja sé que la saluden i que l'alcalde ja la vol molt.
Veritat que sí?
Sí.
A mi me quedava...
S'ha fet vostè molt amigueta,
A mi me quedava per la foto. Panderoleta, ja t'has mort, ja? Jo, que no tinc interès de morir-me. És que ara quan compliràs 100 anys, quan anava a complir 100 anys, tenim que fer-nos una foto que tenim que ser en el diari totes les dies i el Miquel de Vaca després tres.
Però seguís cridant-la?
Ara ja no, perquè se veu que van dir que manipulava, que això era per interès polític. Jo? Perquè diuen que eixes fotos i tot això, que sempre, vamos, que sempre eixen el diari el ben joguen algú, que això indirectament influïa en el... Ara ja no és, ja.
Panderoleta, bueno, que estic parlant-li esplaet, pa que vostè ho diga. Ai, Panderoleta, li estic fent un apunte. Esplaet i diu, ah, no, no, que ara, no, no, no. És que...
No.
Diuen les males llengües.
Ah, què diuen?
Que ara ja no hi estan.
Ah, no hi estan?
No.
Això perquè estava més grosset. Ara, quan vaig al gimnasio, que pergues 4 quilos...
No, que
quilos...
vas sempre al gimnasio, per lo vist.
Ah.
Diuen, no ho sé.
Ah, jo dic, el millor és que s'ha fartat de torrons i abreixen la cara tota redona.
Sí.
I això, vulguis o no vulguis, no és molt favorit, tu.
No.
Una persona tan elegant i tan simpàtica i tan amable i tan pues carinyós com amigueta.
Ell. Ai! Que ja la pilla, Panderoleta.
Ja.
Ja la pilla jo vostè.
Ai.
En fi, ja sé que vostè avui tindrà... Ah, per això, quan vam anar a la conferència la vaig veure sentar allà davant, tenia el puesto guardat.
És que jo, com vull ser reina de festes, vaig en major...
Sí,
pues,
sí.
Si d'ací dos dies aconseguis que no m'ho d'això, tranquil·lament, tornaré a ficar-me en ell, tranquil·la. No te preocupes.
Ah, que vostè practica, no?, allò de...
Claro.
La pressió i tot
la
això.
La pressió, claro. Ara li dono caramelets. Però si no me toca el que me toca, ser reina de festes... Que se prepare este estiu. Va ser muy duro.
Pues en això mos quedem. Panderoleta, gràcies per haver vingut.
Me'n vaig a... Baixaré a peu. Vaig a veure si per 4 quilets. Baixaré a peu. Adéu, guapetones.
Moltes gràcies.
La bandera, la lele, la bandera, la lele, la bandera, la lele, la bandera, la lele, era de gran ajuda, xim, pum, tracatrà, era de gran ajuda, xim, pum, tracatrà, era el grau, era el lele, era el grau.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Enero, ese mes en el que todo parece costar un poco más. Pero en McDonald's lo hacemos más fácil. Menús deliciosos a precios irresistibles. Servicio a mesa para disfrutar sin preocupaciones. Y McDelivery para esas noches de sofá y peli en casa. Porque con McDonald's la cuesta de enero te cuesta menos. Venga, que te lo ponemos en bandeja.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Totescans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá, Villarreal.
Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
País una illa, pinxa eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal, dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant, dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú y li'l pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
Miren, i la plataforma de l'ensenyament públic i Escola Valenciana ha fet una crida a participar en les concentracions cada dijous per a protestar contra la denominada Llei de Llibertat Educativa. Tenim així en Ràdio Vila-real, en la 92.2, la freqüència modulada, a Reyes Aymeric. Bon dia, Reyes.
Bon dia.
Ella és responsable, representant, comarcal de la Plana Baixa del col·lectiu de famílies pel Valencià. I també està Asier Merino. Bon dia, Asier.
Bon dia.
Ell és membre del col·lectiu també. Asier, que és basc i professor de valencià.
Sí, sí. Bé, soc basc però visc quasi des de xicotet, des de 5 anys.
Sí, sí, però imagina que tu vas vindre parlant en un perfecte basc, no?
Bé, euskera no en sabia parlar, però castellà. O sigui, ma mare és castellana i la meva família castellano parlant. I fins als 17 anys no parlava valencià. O sigui, l'havia estudiat, però no en parlava.
Imagina que, com a bon basc, l'euskera també el parlaràs bé, no?
A veure, és que vivint lluny és difícil, però sí que m'he esforçat i sé parlar una miqueta.
Però t'esforces, no?
Sí, sí.
Clar. Quantes més llengües, millor, o no?
Efectivament.
Què ha passat, Reyes?
Què ha passat? Bé, que a finals del curs passat la Generalitat Valenciana va aprovar una llei que s'ha anomenat la Llei de Llibertat Educativa, que ha generat en moltes famílies una gran preocupació, perquè veiem que probablement els nostres fills no puguen tindre l'oportunitat que nosaltres sí que hem tingut d'estudiar en valencià.
Fija't, i estem parlant de un fum de generacions.
Jo, enguany he complit 40 anys. He estudiat tota la meva vida en València i ara veig amb preocupació com el meu fill, que en té 3, pues, és possible que no puga fer-ho, perquè la llei no garantís de cap manera que l'alumnat puga estudiar en la llengua que la seva família vol.
Que la seva família vol.
Sí. La idea és que, bueno, totes les famílies valencianes de tots els cursos d'infantil, primària i primer, segon i tercer d'ESO, estem cridades a una consulta que encara no s'ha fet pública, encara no s'ha fet oficial, però que previsiblement es resoldrà en les pròximes setmanes. I a través d'aquesta consulta haurem de decidir si els nostres fills i les nostres filles volem que estudien en valencià o volem que ho facin en castellà. Bé, ahí n'hi ha diverses coses a explicar. La primera és que, segons el que preveu la nova llei, encara que triem l'opció valencià, hem de saber que l'alumnat avui dia està estudiant més assignatures en valencià que el que preveu la llei, fins i tot havent triat l'opció valencià. Aquesta és la primera qüestió. Una altra qüestió és que la tria no depèn només de la família, sinó que depèn fonamentalment de la tria que facin les altres famílies de la classe o de l'escola. Perquè, clar, en col·legis, per exemple, que només n'hi ha una classe per cada curs, pues lo que trie la majoria serà la llengua que es quedarà, no? El que triem és del 50% de la classe.
I clar, perquè quan s'aventem del que el conseller diu que trien, el que no llegim és la lletra menuda, o no? I és esta, precisament el que estàs dient.
Efectivament. Esta és una qüestió, però n'hi ha moltes altres. En grups, o sigui, en escoles que n'hi hagin dos classes per cada nivell, se requerirà un mínim del 25% dels alumnes que trien una llengua per a que se puga crear una classe en valencià i una altra classe en castellà. Quin és el problema d'això? Poso un exemple. Imaginem un curs en el que n'hi ha 40 alumnes matriculats. Tenim ara mateix dos classes de 20 alumnes i 20 alumnes en cada classe.
Sí.
Suposem que el 25% tria valencià, 10 alumnes, i el 30, o sigui, 30 alumnes trien castellà. Què passa? Que no es pot crear una classe de 10 alumnes i l'altra de 30, perquè 30 excedís el màxim permès en la llei. Per tant, el màxim permès en la llei són 25. S'obren 5 alumnes,
sí,
no? 5 alumnes que se n'haurien d'anar a l'altra classe.
Sí.
Com es tria quins alumnes són els que se n'han d'anar a l'altra classe? Pues bé, tenen prioritat els que tinguin germans matriculats en el centre o els que formen part d'una família monoparental o família nombrosa, i, en cas d'empat, el criteri és tan arbitrari com el sorteig de la lletra del cognom. Segons la lletra del cognom, tindran prioritat uns o uns altres.
Clar, jo me pregunto, en este cas, Asier, que és el que tracta en alumnes, quan escolta aquestes coses, què pensa?
Bé, és un desgavell. O sigui, ja partint de la base que Reyes comentava abans, que no, la por és que els nostres fills no puguen estudiar en valencià. Els meus fills són més majors que el d'ella, tenen 12 i 14 anys, no? Per tant, ja estan molt més avançats en els estudis. Però la preocupació també és que els nostres fills són de família valenciana parlant, a casa xerren valencià. El castellà l'aprenem per... O sigui, vull dir, els meus fills a casa no els parlàvem en castellà, però en 3 anys el major ja parlava castellà. Sense...
És que el castellà l'aprenen o l'aprenen, és a dir,
clar,
és que anem a ser lògics. El castellà està ahí a tots els llocs.
Clar. Aleshores, la qüestió és que els nostres fills van a aprendre les dues llengües, però els fills de famílies castellanoparlants, molts arriben i sent de l'institut i no saben, no parlen valencià, no tenen competència a nivell oral, sobretot, no? Aleshores, si les famílies... Que vull dir que no hauria de ser una cosa de la família el triar parlar valencià o aprenen valencià o aprenen castellà, perquè aprendre valencià, si des de conselleria tingueren un poc de trellat, se veuria que és un avantatge. O sigui, saber dues llengües sempre va ser millor que saber-ne una, Per tant, per què fomentar el monolingüisme castellà? No? Si...
Continuem en este, llistat de coses que mos dies, Reyes.
Sí, bueno, mira, seguint en el que estàvem comentant abans, no? L'exemple que posàvem dels 40 alumnes, 10 trien una cosa, 30 una altra, però finalment podria quedar una classe de 15 alumnes i una altra classe de 25, quan ara són dos classes de 20 i 20, dos classes molt més igualitàries a les, que, a les quals el professorat pot atendre de la mateixa manera. No es pot atendre de la mateixa manera un grup de 15 alumnes que un grup de 25, no? I a més, a això se li afegís un altre problema, i és que en l'actualitat el professorat, a l'hora de distribuir els alumnes per grups, té en compte molts factors, té en compte molts criteris per a aconseguir que les classes queden el més equilibrades i heterogènies possible, no? La idea és que en totes les classes n'hi hagi un número similar de xics i de xiques, que en totes les classes n'hi hagi un número similar d'alumnes que tenen necessitats educatives especials, número similar d'alumnes que procedissin d'altres llocs i que, per tant, encara no coneixen l'idioma. Què passa? Que amb esta llei, tots aquests criteris pedagògics s'eliminen, perquè ara l'únic criteri per a la distribució d'alumnes en classes és la llengua que han triat les seues famílies. Això pot donar peu també a nombroses desigualtats i desequilibris dins del sistema educatiu. A mi em sembla una paradoxa, perquè una llei no ha de vindre a donar problemes o a crear desigualtats, sinó que les lleis, precisament, del que es tracta és de que s'intente que resolguen aquests problemes, no? Jo crec que això ni tan sols s'ho han plantejat. I això era una de les qüestions que se plantejaven en les al·legacions que han desestimat des de Conselleria.
El que se fa és la concentració. Com se fa aquesta concentració? On aneu?
Les concentracions que s'estan fent des d'Escola Valenciana,
sí.
Bueno, des d'Escola Valenciana s'ha fet una crida als centres, a les comunitats educatives, a que facin com una paradeta o bé a l'entrada de l'escola o bé a l'hora del pati o bé a l'eixida, i simplement, bueno, el que es fa és una paradeta de 2 minuts, es fan una fotografia i s'envia a mitjans de comunicació per a donar difusió i per a bueno, donar visibilitat al fet que molta part de la comunitat educativa no veu en bons ulls l'aprovació d'esta llei.
En este cas, Vila-real i Castelló era el que em referís, que de tota la província de Castelló tenia un... podia elegir... Algo havia llegit o algo m'havien enviat, no sé, Reyes, si tu saps algo d'això.
De què, perdona?
L'AMPA,
sí.
De Vila-real i de Castelló tenia possibilitat, a lo millor, de poder fugir-se'n de que no estigueren en aquestes línies?
No, no n'hi ha possibilitat d'escapar d'això, però sí que és veritat, i a lo millor és això el que t'ha arribat, que des d'alguns consells escolars municipals a nivell autonòmic, però algunes localitats han demanat, com a consell escolar municipal, la retirada de la llei i la retirada de la consulta. Potser és això el que
sí, a Vila-real i a Castelló.
No ho sé, a Vila-real de moment encara no s'ha fet això, no sé si potser es faça, però vamos, ara la realitat és que ja han dit clarament que la consulta tirarà endavant, sí o sí. Per tant,
bueno, i per què han desestimat aquestes 4.145 aportacions, el que heu aportat?
Bueno, principalment l'argument és que la consulta, o sea, perquè el que se demanaven les al·legacions és la retirada de la consulta. I l'argument principal que s'utilitza en el rebuig a les al·legacions és que la consulta s'ha de fer perquè ho diu la llei. Perquè ho diu la llei que es va aprovar el curs passat, clar. Bueno, en fi. Què volen fer, o sí o sí?
No n'hi ha una argumentació, o sigui, ni pedagògica, ni... No,
per,
no
fer, per fer complir la llei que ells van aprovar.
Clar.
Sí, exactament. Ara voldria també explicar una altra preocupació que ens genera a les famílies, i és que l'aprovació d'esta llei comporta, pot comportar també que molts xiquets i xiquetes el curs que ve es vegin obligats a canviar de companys i a canviar de mestre o mestra de referència. I ara parlo com a mare d'un xiquet de 3 anys que s'ha incorporat enguany a l'escola, que la incorporació sabem que no sempre és fàcil, però que ara ja ha passat Nadal, podem dir que el xiquet va supercontent a l'escola, que està feliç en els companys, està content en la mestra, i com li explique jo que el curs que ve és possible que no vagi ni en els seus companys ni en la seva mestra? És que això també és una altra cosa que demostra que aquesta llei no s'ha fet pensant en les criatures. És una llei política, totalment.
També hi ha una xarxa de llibres.
Sí.
Sí, bé, clar, ahí els llibres en cada centre està, segons el pla lingüístic del centre, cada assignatura està en una llengua o en una altra, i això, efectivament, també es veurà afectat per... Clar, fins a l'últim moment no se sabrà en quina llengua va ser, quins grups, va ser un caos a aquest nivell que tampoc sabem com se va poder gestionar. O sigui,
una sessió de llibres que va costar un temps posar-la en marxa i que ara roda soles.
Correcte, sí.
Que, ojo, que està, és dir, primer com allò que veien que no, i després ha sigut una cosa que ha funcionat molt, molt bé.
Molt bé, sí.
I on veiem que ja les diferències cada vegada són menors entre els alumnes en el moment en què entren per la porta del col·legi. Ens trobarem altra volta en aquestes coses?
Clar, és que la llei corre el perill de crear, com havia comentat abans, desigualtats i en alguns casos, guetos, que és el que no volem, no? L'escola que volem és plural, és diversa.
I realment hi ha alumne que té reixes cap al valencià?
Sí, a veure, sí, efectivament n'hi ha alumnat que ve de família o pel que siga, no? Té una, sí que expressa rebuig i te pregunta que per què ha d'estudiar en valencià o per què ha d'estudiar la signatura de valencià.
Jo penso, i se malícia, no?, per voler estudiar el valencià és perquè pensa que si no el té un examen menys, perquè, ojo, anem a parlar d'un adolescent, eh?
Bé, això és una part, i una altra part és que també una altra cosa que està fent el govern actual, no?, és llevar-li pes al valencià, per exemple, en els processos d'oposicions o de concursos per a entrar a llocs de feina, no? Aleshores, també està llevant-li un pes al valencià en aquest sentit que podria ser, no, mira, és que després el valencià, a banda de tot el que t'obri la ment, parlar més llengües i que, no, al final estàs en un territori on hi ha gent que parla el valencià com a llengua materna, i llavors que un metge puga atendre a un pacient en la seva llengua materna hauria de ser vist com a una cosa important, no?, a nivell psicològic, això és... Bé, però a banda d'això, n'hi ha el vessant de la funcionalitat, diguem, que pot tindre la llengua, no? Si tu poses en valor el valencià i que pugues expressar-te en valencià o pugues escriure o parlar en valencià, te dona punts per a un possible concurs, una posició, això és un argument que pots donar també a l'alumnat. El que passa que el govern valencià el que està fent és traure aquest pes. Llavors, li lleva eixa banda també, no? Perquè al final, en última instància, és un govern que és lingüicida, va contra el valencià. O sigui, per molt que ho disfressen de llibertat, el que els molesta és aquella frase que deia Ovidi Montllor, no?, que a mi m'agrada molt, que és n'hi ha gent que no li agrada que es parli, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent que no li agrada que es parli, es pense o s'escriga.
Sí, en aquest cas també diuen que hi ha hagut un moment en què s'ha eleccionat els nostres menuts per a que d'alguna manera mos adherirem o forem d'esta corrent catalanista. Això és el que ens ha argumentat també, o argumenten els polítics que no volen que s'impose la llengua, perquè diuen que vosaltres, que a més m'esteu mirant a mi i jo no tinc res a veure, eh? Jo sempre sóc aquella que li peguen. Heu imposat les vostres normes, les heu imposat, eh?
Yes, no. És que a mi me sorprèn que es parle del... me fa fins i tot risa, perdoneu-me. Que si es parle del valencià com una llengua d'imposició, que així literalment ho va dir el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ho va deixar per escrit en un tuit, que el valencià era una llengua d'imposició. A mi me fa bueno, fins i tot risa, no? Perquè només cal veure la presència i l'ús social que té el valencià respecte al castellà en tots els àmbits, des dels mitjans de comunicació, les xarxes socials, com es pot parlar d'imposició del valencià? Així el que ha de quedar clar és una cosa: n'hi ha molts xiquets i moltes xiquetes que no tenen el valencià com a llengua materna i que, si no l'estudien en l'escola, difícilment el podran aprendre, perquè no tenen cap altre àmbit d'ús d'aquesta llengua.
Sí, tu de compte, fem esta pregunta i Reyes me recol·loca al principi, eh? No entra al no, no, t'he posat el com se diu això, el capote, va que entrares. Jo l'altre dia me trobo una persona i me diu te he oído en la ràdio, però és que hables en valenciano. I jo després pensé, i quanta gent, perquè clar, en aquest moment dius, no sé, però quanta gent me diu, mira, estava en l'altra part del món i diu, jo poso la ràdio només per escoltar la meva llengua. Que meravella, em sent acompanyat. Això mos passa perquè, a més, si com tenim empreses, bueno, que es porten i que tenen comercials fora i de més, és a dir, ens posen i nosaltres tenim dades de que ens escolten només per tindre prop.
És que al final és un... Jo crec que és el que parlàvem abans, no? És posar en valor una riquesa que tens, que en este cas és la llengua. Que tu has tocat el tema del catalanisme, bé, és que realment, si vas a la universitat o si busques els estudis filològics, el que diuen és que n'hi ha una unitat de la llengua, que se pot dir de les dues maneres, no? Se pot dir valencià, se pot dir català, o ara n'hi ha propostes de que siga valencià-català per recollir les dues, però al final és la mateixa llengua. Qui entra en aquest debat realment, en el fons, l'únic que vol és que la gent al final abandoni la llengua, perquè...
Ojo, perquè aquest debat també és allò quan comencem tots, és dir, català, valencià, o sigui, el valencià és més antic que el català, ojo, que si anem ahir els lingüistes ja comencem, ja m'on entrem més fondo. No sé jo, jo recordo que van dir en la Comunitat Valenciana, va dir Zapatero, crec que ho va dir, hay una lengua que en un sitio se denomina català i en otra valenciano. Això va dir Zapatero, recorde, perquè jo ja tinc uns anyets i va ser aixina, eh?
Però vaja, que al final el debat no... Això és una qüestió de noms, no? La qüestió és utilitzem-lo, tu dir-li com te dona la gana, però utilitza la llengua, no?
I com cada... també hauríem de parlar de... No, és que nosaltres així no parlem el valencià. Així parlem el nostre valencià. Ahir, com vos ressona a vosaltres?
Però és que això passa en tots els llocs, vull dir, a mi això em sona a... Si és un discurs d'una persona en el carrer, bé, perquè... Però si ho fa un polític, ho diu una persona política, n'hi ha una altra intenció, ahí. Perquè normalment, a més, no ho diu en valencià, ho diu en castellà. Aquí, per exemple, a les Corts, escoltem a gent defensant que el valenciano és una llengua diferent del... Així, en castellà. I després no se pot... Si tu generes una confusió perquè les normes de Castelló o les normes del Puig, al final el que genera és distorsió, i que la gent, si això arribara a anar a més, que la gent al final diguera, mira, és més fàcil escriure en castellà que n'hi ha una sola normativa. No?
Un bon dato, eh? El que acaba de dir Asier, eh? Se nota que és mestre, ahir és un bon dato. En fi, que les famílies, que això és el missatge que té que quedar clar, d'una contra, i vos encontrat a les xarxes, molt xulo, eh, la xarxa que teniu, Instagram, us he trobat jo.
Sí, des de xarxes socials s'està fent una faena molt, molt important. El col·lectiu de Famílies pel Valencià s'ha esforçat molt per analitzar la llei en profunditat, per estudiar les possibles conseqüències que tindrà la llei, i no només el col·lectiu de famílies pel valencià, sinó molts altres col·lectius, i fins i tot també des de la Universitat de València, des de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, s'ha estat parlant profundament sobre les conseqüències que tindrà esta llei respecte no només a la llengua, sinó també a nivell social i d'integració de les persones.
I jo me pregunto, si farà una consulta.
Sí.
I se respectarà el que isca?
No es pot respectar el que isca perquè no es pot respectar la voluntat de totes les persones. Perquè, el que te comentava abans, una escola en la que només n'hi ha una classe per cada nivell, si són en aquesta classe 20 alumnes i n'hi ha 11 que trien una llengua, els altres 9, una de dos, o acaten el que han triat els altres 11, o pues, haurien d'anar a buscar un altre centre educatiu. Clar. Si és que n'hi ha lloc. És que és així.
Clar, entonces estàs dient-me que és una llei mal feta.
Completament.
És a dir, el que s'hauria de revisar és la llei.
Sí.
Clar.
Sí.
I jurídicament això és possible? És a dir, se pot revisar una llei?
La llei ara mateix està recorreguda al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional ho ha admès a tràmit. Per tant, significa que veu indicis d'inconstitucionalitat i no sabem què passarà amb això. Clar, perquè ja sabem que tota la qüestió judicial té els seus temps i normalment són temps lents. No sabem si es podrà paralitzar de manera temporal, si es podrà anul·lar, no ho sabem.
Clar, perquè arrossegarà una quantitat d'alumnes.
Clar.
Sí, en cas de que se decidisca posar en marxa, perquè paralitzar-se, a veure què diu la justícia, claro, també seria una altra opció.
Sí.
Els ha rebut el conseller?
Jo crec que no. Pense que no.
Bueno,
pense, que... vull dir perquè no sé si algun company de València ha tingut ocasió de parlar directament amb el conseller, però des de luego nosaltres no.
Pues també són ciutadans de la Comunitat Valenciana,
sí,
eh?
Sí, ara mateix Famílies pel Valencià és un col·lectiu que fa només uns mesos que s'ha creat, perquè s'ha creat expressament per l'aprovació d'esta llei, i ja aglutina més de 7.500 famílies afiliades en molt pocs mesos de temps. Està havent ara mateix un moviment espectacular de xerrades informatives, de vídeos, de cartelleria, de tríptics explicatius. N'hi ha molta gent que està mobilitzant-se perquè no veu amb bons ulls l'aprovació d'esta llei. I des de Conselleria no s'està escoltant a la comunitat educativa.
Quan parlem de les tres províncies, quina és la que més s'ha mobilitzat?
No
clar,
sé.
D'aquesta quantitat de famílies no teniu ningú percentatge?
Jo ara mateix no sé donar-te xifres. Pot ser, és possible que en la web de Famílies pel València es diguen les xifres exactes. No ho sé. Sé que a la comarca de la Plana Baixa som més de 100 famílies i també sé que la participació és molt desigual depenent de la realitat comarcal que n'hi haja. Per exemple, l'altre dia parlava en una companya dels Ports que deia és que així no està havent molta mobilització perquè tenim tan clar que som una comarca en la que parlem pràcticament al 100% valencià i que continuarem estudiant valencià perquè serà el que triaran les famílies.
Ah, claro.
que no mos estem mobilitzant massa perquè ja. No n'hi ha massa necessitat, no? En canvi, d'altres comarques pues sí que està havent més mobilització o d'altres no n'estaven tanta precisament pel cas contrari, no? Perquè n'hi ha gent que està més desinformada o que no ha pres consciència encara del que ve.
Per cert, allò dels noms, perquè és veritat que hi ha hagut un temps en què tot el món posava seus fills nom en valencià. Com va la cosa entre les famílies? Segueix eixa tònica?
Pues jo crec que n'hi ha de tot, no? No ho sé, no sabria contestar-te a aquesta pregunta. Jo crec que n'hi ha de tot.
Sí, te trobes de tot. mos noms en valencià, també mos noms en castellà i mos noms en les altres llengües que n'hi ha.
És que el millor
presents,
dius,
no? En àrab, en romanès, vull dir que...
Dius, de les famílies per valencià igual són aquestes famílies radicals que, vamos, hasta el gosset té nom en valencià i tal, no?
Bueno, a veure...
Sou normals?
Són persones...
Sou normals?
Són persones que volem que els nostres fills aprenguen quantes més llengües, millor. Si poden aprendre en la seva llengua materna, que és el valencià, pues, crec que tenen dret a fer-ho. És que tenen el dret constitucional a conèixer la seva llengua per el territori on viuen. I jo no crec que reclamar l'exercici d'un dret constitucional siga una idea radical.
Sí. Vos ha sonat, o sigui, ha sigut una massa. Què vos passarà, això?
Mira, jo ho estava explicant abans, he estudiat sempre en València, perquè el meu fill no ha de poder fer-ho en 2025. I una persona que estudia, o sigui, no n'hi ha cap persona que estudie en valencià que quan acabi la seva etapa d'escolarització no siga plenament competent en les dues llengües. No n'hi ha ninguna persona que no sàpiga expressar-se en castellà, però al contrari sí que passa. No? I encara passarà més si disminuïm la presència del valencià a les aules. N'hi haurà molta gent que no serà competent en valencià.
És que a mi m'agradaria, o sigui, que la reflexió, a banda de les famílies que són valencianoparlants, que efectivament, com dius Reyes, és el dret dels nostres fills a poder estudiar en la seva llengua, també m'agradaria fer la reflexió cara a les famílies que són castellanoparlants, no? Si se ho plantegen des del punt de vista dels seus fills, mira, probablement la meva mare, que era és castellanoparlant, si haguera pogut votar en una consulta semblant en la, quan jo anava a l'institut ja fa uns quants anys, haguera votat que jo estudiara castellà. Llavors, jo no sabria valencià i no haguera pogut, per exemple, acabar treballant com a profe de valencià, entre altres moltes coses que m'ha obert el valencià, com quan vaig anar a Itàlia d'Erasmus i gràcies al valencià jo podia... vaig aprendre l'italià molt més ràpid, no? Per la semblança. Aleshores, m'agradaria que aquestes famílies que són castellanoparlants i que potser ideològicament són afins a aquesta idea que volem que els nostres fills aprenguin en castellà i que no tenen per què aprendre valencià, que s'ho plantegen des del punt de vista de què els aporta als seus fills estudiar en castellà, que és una llengua que ja coneixen i que ja dominen, en respecte a què els aporta aprendre una llengua que no dominen, que és el valencià, que els va obrir altres portes. O sigui, al cap i a la fi estan tancant portes als seus fills.
Clar, sí, però a veure, estan... o sigui, tu vas a aprendre. O sigui, tu quan vas a una escola vas a aprendre. És que tu te planteges si has d'aprendre matemàtiques o ciència, perquè si jo després vull ser de... No, és que no t'ho planteges.
Clar.
És a dir, és que el plantejament, si m'anem a la base,
sí, sí.
No sé, si jo... me'n vaig al País Basc, jo tinc clar que l'euskera estarà en l'escola. Mm-hmm. No? Jo no sé. O sigui, si no mos ho tenim que plantejar com algo estrany, com algo raro, com algo que no és... El que passa és que, clar, sí que és veritat que els nostres pares, pues, per les circumstàncies que hi havia entonces, hi havia una única llengua i tot el que no fos aquesta llengua estava perseguit. Mm-hmm. I si parlem de perseguit, estem parlant de perseguit, i de castigat. Mm-hmm. Això sí que era seriós.
Clar.
I dur, eh? I dur. Per tant, no perquem l'oremus, no? Ho diuen? O almenys és el que jo pensé.
Sí, sí.
Que no decaigueu en la lluita, no?
No, ahí estem.
Jo ja vos he vist, sé que no sou bitxos raros, sou persones normals, no teniu més que dos ulls com tots els humans i tal. És a dir, l'únic que voleu és això, que seguís que la cosa com està.
Clar, és que volem que seguisca la cosa com està, efectivament, i que tots els xiquets i totes les xiquetes que viuen en este territori puguen conèixer les dues llengües que se parlen en este territori, que puguen ser competents en les dues llengües. És que no és cap idea radical, és no?
No, i a més, si parlem de la llei, és una llei que està feta d'una manera, si parlem de les classes i de com se repartirien, és a dir, això serà un... serà un desgavell. Eh?
Sí.
És cert que en quant a l'ensenyança va a mermar molt tant al professorat com als alumnes. Ojo, que això no us ho hem d'agarrar de pitorreo. És una cosa molt seria i jo crec que si una llei, pues, pues, per lo que siga, no està ben feta, se té que revisar. En fin, Reyes, ha sigut un plaer, m'he divertit molt, m'ho he passat bé, sent un tema seriós, perquè és que al principi em va aparèixer que això era, no sé, m'he dit, en serio? Això és de veritat? I sí, sí, és de veritat, i està fent-se...
És que en general n'hi ha molt de desconeixement també, n'hi ha molta desinformació i n'hi ha gent que no s'ha enterat del tema. La realitat és que n'hi ha molta gent que encara no sap de què va la cosa perquè no s'ha explicat des de Conselleria d'Educació, no s'ha explicat en profunditat i no s'ha fet arribar la informació tampoc clara a les escoles. De fet, el conseller Rovira va dir que a finals de gener estarien totes les famílies votant en la consulta i a dia d'avui als centres educatius i a les famílies no els ha arribat la informació oficial per a poder començar el procediment de votació.
Clar, però en este cas el 2026 era normal.
No. Esta llei s'aplica ja en setembre, o sigui, el curs que ve. I s'aplica a tots els cursos. A tots.
Claro, però el
2025-2026.
Exacte.
Sí.
Serà a partir de 2026-2027.
No.
El curs que ve.
El curs que ve. Ja en setembre de 2025 comencem així, el curs. Sí.
Bueno, en fi. Ha sigut un plaer, Asier. Jo pense, bueno. A veure, me mantindreu informada.
Sí, per suposat.
Gràcies per haver vingut els dos i ànim.
Moltes gràcies.
Ara, ven que bufa de llevant de gregal i tramuntana a la peina de la sal. Ullo son terra i mare, plaer descontrolat. I si la nau s'enfonsa, jo quedo al teu costat. Són força, fúria, sang. On és la gent de la Mediterrània? Mediterrània és una festa, una cançó sense sentit. Mediterrània és la tempesta, Mediterrània el nostre crit. Mediterrània és la tendresa, dues carícies al meu llit. Mediterrània és la certesa, que si em parien ja si ets dit.
En fi, que quin dia és avui, que no ho sabeu, doncs divendres, bon cap de setmana, dilluns més i millor.